Quan va arribar la pandèmia i van dir aquest any no hi haurà processó.
Bueno, això és un dels fenòmens més bèsties de televisió que és el Foraster.
Ja, ahir vam explicar més o menys per què, però a mi em segueix fascinant perquè és un programa que el truc ja el tens agafat. Sí, bueno. Tu ja saps com és la fórmula del Foraster, saps com anirà...
Per cert, la notícia última hora. Sandro Rosell absol del delicte fiscal pel qual se l'acaba de jutjar a Barcelona, li demanaven, recordeu, 2 anys i 9 mesos de presó. S'acaba de saber que ha estat absol del delicte fiscal que fa uns dies... se sabia que estava jutjat. Molt bé, perfecte, sí. Què he dit? Perdona.
No, això no, el Foraster, que és un problema que ja li ha vist la costura. Sí, i aleshores tu saps perfectament com està fet, què busca i com ho aconsegueix, no? Però, tot i així, no hi ha un desgast. És una cosa que em fascina.
Hi ha fenòmens com, jo què sé, per anar cap enrere, el santoral dels Sius.
Cada dia
dels Sius.
Però has tirat molt enrere, eh?
Sí, sí, hi ha puestos. Clar, que al fi... No havíeu nascut vosaltres dos.
No.
No, segur que no.
Al final, cada dia tu sabies el que hi havia, però tu miraves per què? Perquè és per la manera, la forma de fer-ho, no?
Bueno, perdona, com la meteorologia...
I aquí el Quim Mas Ferrer passa...
Com la meteorologia, Antoni Castejón. No te'n recordes, Antoni Castejón? Com quan... Que em vol reposi. Que va ser una manera, i després el Rodríguez Picó, el fred, de comunicar el temps, que mon pare sempre...
Exacte.
Quan mon pare sortia el fred Rodríguez Picó per la tele, deia sempre, calleu que sou l'artista.
Exacte. És a dir, el que vull dir ara és que si tu aquest programa, Foraster, el fas amb una altra persona que no sigui el Quim Mas Ferrer, no funcionarà.
No, i això...
Ell ha aconseguit ser una marca, ha aconseguit tenir un vincle d'empatia amb el telespectador i amb
jo recordo quan venia aquí a parlar del programa, que al principi de tot, que deia, no sé quan pot aguantar això.
Sí, sí.
Perquè es plantejava que el programa tindria una vida...
Que es desgastaria.
Sí, perquè és el que passa a la tele, que els programes es cansa, la gent es cansa.
Sí, sí.
Però no és el cas. O sigui,
jo aquest... felicito molt el Brutal i el Quim Mas Ferrer perquè 27% és una bestiesa.
En aquests temps és...
Una bestiesa, un 27%, i que també et retrata l'espectador de TV3. Quin és l'espectador de TV3?
Sí, sí. Mm-hmm. És el programa perfecte.
I no ho dic, amb menyspreu, al contrari. Dic que és un retrat perfecte del que és el telespectador de TV3. A vegades ens compliquem la vida. Bueno, qui pot mirar la tele? Pues hi ha gent que no mira la tele, però hi ha molta gent que mira la tele i que té un target. I el target és el que mira el Foraster, que són més de 500.000 de persones.
Sí, sí. I és cert que TV3 està provant coses diferents, diguéssim, adreçades a un públic més jove, entre cometes, mm-hmm. que no estan funcionant. Mm-hmm. I que potser això és una explicació, és a dir, que hi ha un públic de TV3 que no li interessen segons quins productes.
Però també Eufòria seria
el
contraexemple del Foraster i també funciona. Per tant, una televisió ha de fer tot i de provar-ho tot.
I provar-ho tot, efectivament.
I sobretot ha de mirar les xifres que fan els continguts adreçats a joves a la plataforma de TV3 a la carta. Perquè, clar, no es pot comparar programes destinats al públic adult amb els programes destinats a joves. Les audiències s'han d'interpretar molt diferent.
Aviam! No sé de què esteu parlant.
Pesadilla del
Paraíso.
Hola!
No sé què és això. Sí,
home.
Això és el del... No!
Quipi Estrada,
Pesadilla del Paraíso. Però també no sortia aquell del...
El de Locomia, el Xavier Font. Sí, clar. Jo estava avançant el Quipi Estrada perquè ha estat el primer expulsat del programa i ha estat el que ha donat més lloc.
Ah, ja no l'ha expulsat, el Quipi?
Sí, home, és que aquest programa fa un parell de setmanes que està en marxa. No funciona.
No va, eh?
No funciona, per això el Basile ahir va dir anem a cremar la nau de Tentaciones i és simptomàtic de que els realities hi ha un punt també d'això que dèiem de desgast televisiu, que és tornar a portar famosos a una categoria
segona categoria.
Dubtosa, segona, tercera divisió, en aquest cas és una granja, que és una revisió de la granja aquell mític d'Antena 3 que es va fer, que tots recordem perquè, en fi, va haver-hi sexe en aquella granja, i aquí s'ha portat...
Sexe amb els porcs.
Com?
No.
Sexe entre humans, però el primer de tot va ser la masturbació d'un porc.
Com?
Jo recordo...
Caparrós, no?
Sí.
Caparrós.
Caparrós, què?
No recordeu que...
Que va tenir sexe a la granja, Caparrós.
La noia aquella que era...
Que és Borbón, Olivia de Borbón, no,
sí.
Eh?
Sí, però després abans...
Programa?
Sí, i abans va haver-hi un altre cas, que el Dani DJ, que s'havia tingut relacions amb una model, que no recordo com es deia, que després... María Jesús Ruiz.
Vale.
El que sigui.
María Jesús Ruiz és la María Jesús Ruiz... La María Jesús Ruiz, que va ser Miss, no sé...
Sí, estava sortida a la granja.
Aquesta va masturbar un porc.
Jo és que això no ho recordo, Amela, ho he volgut
era
oblidar.
Era una granja,
no.
Vull dir, hi ha feines que s'han de fer.
Jo ho he oblidat, Amela.
Igual
m'ho
estic inventant, eh?
I tu tens molt marcat a la teva memòria.
Poder sí.
Tu allà amb les teves històries, amb les teves filies...
Bueno, va, què?
I aleshores, això és una, molt simptomàtic del fracàs de realities made in Basile.
Però és que un problema amb els realities és que n'hi ha tants.
N'hi ha molts, els fa molt seguits, els crema molt perquè fa un debat, fa un resum, després els programes de Telecinco segueixen explotant el contingut. I això que té personatges que a mi em semblen... O sigui, Glòria Camila em sembla un personatge que pot donar joc. Pepi Estrada és un tio que... Glòria Camila és la filla de...
Rocío Jurado.
Sí. Vale. Xavier Font, que l'altre dia va tenir una trifulca amb una noia, Stacy, i ja l'estan acusant de ser...
Masclista o...?
No masclista, sinó que de tenir cert odi als andalusos...
Mm. Ai.
Sí, no fa, sí, no.
Hi ha una sèrie de fauna que jo crec que donava per un programa molt més brillant que no el que estem veient, que
és bastant... Podríem tenir Juan Moreno Bonilla, llavors. Sí. Aviam, la isla de las tentaciones. Perdó,
Sí.
Una pregunta. Aquest programa és el de l'Estefania, no?
Sí. Efectivament. Val. És la cinquena edició.
Ja sí que em porten?
Sí, clar.
I això està gravat com estava el primer?
Sí, està gravat. Sí. Això recordem que és aquell programa que tenien a un calaix. El Basile el tenia a un calaix, no el volia estrenar perquè pensava que era una cosa cutre, que no funcionaria. El van estrenar d'amagatotis i va funcionar, el tema d'Estefania. I aleshores el Basile ha encarregat edicions, perquè és un programa que funciona.
Qui presenta això? Perquè sempre...
La Sandra Verneda.
Hi ha debat,
aquest any ara no sé què hi farà, no, perquè serà diumenge segurament.
Clar, perquè sempre són els mateixos que fan debat i dos.
Sobera, Sobera podria ser.
Segurament seria Sobera, no tinc clar qui presenta. Sé que la Verneda és la que fa l'edició allà, la que està allà, i la que una mica interactua amb els personatges, que tenen frases mítiques com, de girar alguna, perquè tu vegis a la catadura moral de... Soy más ardiente que las luces de la feria d'abril. Això ho diu Adrián, que és un dels concursants. Soy un animal de l'amor en peligro de extinción. Són aquestes frases de guió...
Animal de l'amor.
Putre, que ho diu Aitor.
Podria ser de la redacció del Monarracó.
Surfear el amor és mi especialitat. Te apuntes? Aquest és el perfil de personatges que agrada a la gent veure en un context de reality, i és aquest programa que, si hi ha parelles amb crisi o parelles que no funcionen, o fins i tot hi ha embolics entre propis concursants que no tenen res a veure, i que hi ha aquest marro, aquesta escalfor hormonal que li agrada a la gent. O sigui,
per què agrada?
No ho sé, és que a mi un 20 em sembla molta audiència per un programa
així. Pel marro, no? Jo crec que...
Sí, però hi ha molt de... Tu saps que està, si no està falsejat,
està
hi ha molt d'impostura. Tu creus que aquí la gent ja va al que va, que és actuar, tenir un paper, a fer una representació...
Sí, l'altre dia TikTok, vaig veure una cosa, si vaig veure TikTok, veure que vaig quedar flipant. Va aparèixer a la meva vida un vídeo de... Com es deia la que presentava? Patricia Gaztañaga, es deia?
Correcte,
sí, Patricia Gaztañaga.
I clar, vaig veure unes coses que, clar, confirmen que tot allò devia ser la cubana, no?
Un teatre.
Allò es deia que era molt de...
La cubana. Què s'ha fet d'aquesta noia?
No sé què
s'ha fet. Va marxar a ETV, que era la televisió basca, i clar, com no veig... No estic parlant d'ETV.
Vostè ja vols buscar-la, aquesta noia.
Sí. Que jo crec que encara es deia que la tele allà, perquè ella va marxar d'Antena 3 i la van fitxar com una presentadora estrella de la cadena.
Era una cosa...
Bueno, aquell programa té moments memorables, el diari Patricia.
Anem a un altre programa, en aquell cas tornem a TV3, El Col·lapse.
Enyores TV3?
Sí, clar, sí. Ara fa 4 dies sóc a Barcelona i... Sí. Enyoro la ciutat.
A mi em va semblar irregular, Va haver-hi coses que no em van agradar gens. Crec que hi ha massa música i que no acaba de funcionar amb el ritme del programa, les actuacions i com estan plantejades. Em va encantar la secció del Pàmies, perquè jo soc un devot i soc de la religió Pàmies, i em va agradar molt l'entrevista al Jordi González. Crec que el Jordi González va fer un favor bastant important a l'Ostrell i en general al programa, perquè va agafar l'entrevista, se la va fer ella, i el tio va fer una exhibició de la tele.
És bestial que quan entra Jordi González a qualsevol lloc...
Sí, però fixa't...
Captar l'atenció, no?
Bueno, i a la tele, que és que té un... Té aquesta cosa... expansiva.
Però fixa't que jo no sé si és perquè tenia més ganes de parlar o perquè... No sé si té bona relació amb el Ricard. Que jo crec que l'he vist més, el vaig veure més involucrat en una entrevista que amb altres.
Sí, perquè en general el Jordi González fa servir un recurs que és el de desmenjat. És a dir, tu li preguntes amb molt d'entusiasme i ganes i ell sembla com està pensant en una altra cosa que li interessa relativament en aquell moment, no? Que potser és un recurs, és un truc dramàtic, Però sí que és veritat que en aquest cas jugava molt a favor.
Sí, i va haver-hi algun moment d'alguna secció que no va funcionar amb ell, el de les cartes
i tal. Les cartes.
Que ja estava com molt descol·locat.
Perquè això li fa molta ràbia, tot el que té a veure amb el món parapsicològic i paranormal.
Però, ostres,
Sí, en Jordi González odia tot aquest món que té a veure amb les cartes de tarot, de psicomàgia, de lo paranormal,
i ella
els somnis.
No,
ho ha dit moltes vegades, que això li sembla la gran pamema i la gran estafa universal, i és molt militant contra això.
Tot i això que va fer un programa amb en Germain, que era aquella senyora
que... Sí, aquesta és la gran contradicció.
És que jo soc fan de Jordi González per això. És un tio que no creu en res d'això.
Parlava amb els blogs.
I ell va fer un programa, i aleshores, quan parlava d'en Germain, ell posava cara de dir... Està parlant amb un senyor a un autobús mort de fa...
Un crac d'algú.
Doncs això, és un programa que a la Policoses, clarament...
Saps que el que vaig... Ostres, ell és suficientment intel·ligent per fer...
Segur.
Canviar...
Ell ho veurà.
Això no és problema. El Plató el vaig veure molt petit.
Molt petit, també, sí.
El Plató és molt petit per la dimensió del programa, pel que es vol fer. Perdó, molt petit.
I el propi Sergi Pàmies ja li va fer algunes indicacions en directe de coses que no havien funcionat, que em va semblar magnífic, perquè tu ja ho tens... Qui millor que Sergi Pàmies...
Que diria dins el crític, no? Sí, sí. Que t'ajudarà.
Tots són problemes.
Un programa que no farà que els vostres problemes desapareguin, però almenys veureu...
És el que dèiem de la intenció de TV3 d'adreçar-se a un públic més jove, no el típic públic de TV3, que és aquest programa que fan els divendres, que és una mica el substitut de l'Està passant. No, és la versió...
Perquè abans feien dilluns i dijous Està passant i divendres feien un refregit, no?
Sí, feien el resum de setmanal de l'Està passant.
I aleshores, em sembla bé, perquè és una versió alternativa, diguéssim, del, per mi pitjor que el de l'Està passant. És a dir, no és que sigui gran fan de l'Està passant, però em sembla que aquest programa vol fer aquest humor suposadament punky jove i no funciona. A mi no em va fer gràcia, crec que té un punt... totalment desubicat a la graella i que no és el tipus de programa que aquest horari i que el que està pretenent ho aconsegueixi.
Se no salves res.
No, mira que té personatges que poden fer gràcia, o sigui, la Juliana Canet, el Patrick Urbano, ho fan bé, però la idea del programa em va semblar com molt desubicada i que el tipus d'humor que tenia era com molt buscar recursos fàcils, no?, per preguntar-li pels calçotets al Marc Ribas, és a dir, no seria el perfil de programa creatiu i enginyós que
s'hauria d'esperar.
Que estaríem esperant.
Quanta guerra!
La ferida és molt...
Això és dintre la meva.
La mare de ma mare, o sigui, la seva dona, la meva àvia. També queda vida molt jove.
Toloi Vila ja havia fet un programa que es deia Trinxeres, que a mi va ser extraordinari, perquè era resseguir la línia del front de la Guerra Civil del Segre a l'Ebre, i anava explicant històries mentre ells caminaven. És a dir, era un argument geogràfic, no? I ara fa... una miqueta el mateix, però un argument biogràfic. Com? Agafant 3 o 4 o 5 persones, personatges molt populars, com l'Andreu Buenafuente, i els hi preguntes, bueno, explica'm, quina va ser la implicació en el teu avi, la teva àvia de la guerra, no? Perquè i tots tenim algun avantpassat, un avi, un tietavi, que va patir la guerra, i això mai se'n parla. A les famílies, per començar, perquè és dolorós, o perquè fa vergonya, o perquè sigui, no? I aquí, a l'Andreu li reconeix a l'Eloi Vila que el seu avi Mariano, el pare de la seva mare, doncs ell no sap res. Sap que va morir a la guerra, però no sap res. L'altre avi també, de l'Andreu, va morir a la guerra, però es centren en l'avi Mariano. I l'Eloi Vila fa d'investigador. L'Eloi Vila acaba sabent quin dia i quan i amb quina edat, amb 17 anys, l'avi de l'Andreu va anar al front, a quins fronts, a quines batalles, i va, i ens ho mostra. I al final és emocionant, perquè agafa l'Andreu amb el cotxe, se l'endú a un lloc desolat, concretament a les enfores de l'Anglesola de Cid, l'Anglesola de Cid, Terol, i allà, asseguts xerrant, al final, a l'Eloi li diu: veus aquest camp? Aquí està enterrat el teu avi.
I no ho sabia l'Andreu.
Que va. I li explica com les circumstàncies de que van a parar allà, com va morir, com el van matar allà, i com està enterrat allà. I ja està. I l'Andreu acaba el programa dient: avi, et trauré. I jo sé, perquè m'ho ha explicat l'Eloi, que l'Andreu ara està superimplicat en aconseguir desenterrar aquella fossa i recuperar l'avi. Però, fixa't, no? El que era un silenci absolut i total a la família de l'Andreu, ara es converteix en un argument televisiu potentíssim on tots ens podem preguntar: hòstia, què sé jo de la meva família?
Clar, que fort.
Grandíssim, realment.
Jo només vull apuntar que a mi l'Eloi Vila em sembla una de les persones que millor entrevista i més bé escolta la televisió, i crec que el format és... Clar, és que és clavat per ell.
Sense ser ni agressiu, ni ser... És a dir, és magnífic.
A mi em va entrevistar al cotxe i vaig explicar coses que...
Perquè, a més, el format...
Aconsegueix.
El format és bestial.
Sí.
El format del cotxe és bestial.
Perquè treus totes les alarmes, perquè no hi ha càmeres.
Primer, no hi ha càmeres. No el mires amb ell, estàs mirant allà a l'infinit. Et va preguntant.
I tu vas parlant.
I tu vas parlant. I tal, i acabes... I vaig acabar, vaig tancar la porta i vaig...
Què l'he dit, este tio?
Sí, exacte. Bueno, escolta'm, què? Com va anar l'estrena de la Luceros el dia, a la tarda?
Bueno, bé, a veure. La gent està... La creix. créixer, de créixer, però, en fi, un altre dia més.
També et dic una cosa, jo crec que molta gent no sabia ni què feia el programa.
No,
sabte, crec que estava cert, molt...
A les 3 i mitja de migdia.
De 3 i mitja a 8.
Sí, sí. Sí, et vas sentir a gust, David?
Sí, no, se'm va fer una mica llarg, però no estem acostumats a tant.
Bueno, escolta'm, el documental recomanat per la Mela és...
Sí, Salvant el rei.
Sí.
Bueno, tu ja has parlat fins l'esgotament.
És una mica tard, no, Mela, amb això?
Sí, tardíssim, sempre vaig tard. Però aporto el puntet de qualitat.
Que fa molt bé. O sigui, tot el que hem fet abans del rei...
Tot el que ha fet el rei aquí...
No, no l'he interessat.
M'ha encantat el documental, aquestes 3 hores. Hi ha una frase de l'Anna Pardo de Vera, que és salvar el rei era salvar la democràcia, que em sembla que ho resumeix tot molt bé, no? Per què? Perquè realment aquesta persona, doncs, quan Franco li va dir seràs tu, ell el primer que va fer és trair Franco. Trair totes les franquistes. Començar a cooptar persones per muntar què? Pues per muntar una monarquia, naturalment, per preservar lo seu, parlamentària, que ningú es pugui queixar. Però a mi el que em sembla fascinant és observar com ell ens va donar una cosa, que és que tots volíem, que era la democràcia, i ell es va quedar una altra. La impunitat de la immunitat per fer el que vulgui. Jo hauria fet igual, eh?
Bueno.
Mundo, demonio y carne.
Tu també hauries tingut 300 amants...
Sí, sí, si tens aquesta oportunitat. Llavors, jo ara crec que...
que s'està mirant... endavant, eh?
No, no, sí. Jo crec que ara ell està mirant i per una banda està dient desagraïts, i per l'altra banda està dient, hòstia, fui el rei del mambo. Realment que
m'havia de passar. I vaig dir el rei del mambo.